Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Falset ha acollit aquesta setmana la gala Som Turisme, que organitza la Diputació de Tarragona. En l'acte es va presentar el Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada, que pretén impulsar accions per donar a conèixer aquests territoris. És important que des del Patronat de Turisme de la Diputació s'aposti també per la promoció de l'interior, quan sempre havia centrat el seu model turístic en la costa. I també és important que ho faci acompanyant de valors com la cultura, el paisatge, la sostenibilitat o la gastronomia. Alhora, però, cal ser curosos, ja que el model turístic pel que aposten aquests territoris de l'interior no té res a veure amb el turisme massificat de la costa, de sol i de platja. Així doncs, benvinguda aquesta iniciativa de promoció turística, però compte amb el seu desenvolupament als nostres pobles. Com veieu, avui parlarem del turisme i a banda de repassar com va anar la gala de Som Turisme, també us explicarem quina valoració fa Priorat Enoturisme de la festa Estems de Priorat Enoturisme. Abans, però, ens farem ressò de que l'Ajuntament de Falset ha aprovat aquesta setmana el pressupost per al 2025, el més elevat de la seva història, i que la Bisbal de Falset ja és, oficialment, la Bisbal de Montsant. En un cap de setmana en què se celebra la Fira de Sant Andreu de Falset i en què el Mos Festival desembarca al Priorat. De la Fira en parlarem amb el regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batlle Vell, i del Most amb el seu director, el Xavi Fornos. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'Ajuntament de Falset va aprovar aquest dimarts el pressupost per a l'any 2025. Els comptes previstos per al proper exercici s'enfilen fins als 5.392.876,40 euros i són els més alts de la història del municipi. Tant l'alcalde, Carlos Brull, com la regidora d'Economia i Hisenda, Àngels Rocamora, destacaven que això és degut al fet que el consistori ha rebut moltes subvencions que suposaran inversions importants durant l'any que ve.
Avui aprovem amb un pressupost inicial amb una sortida molt alta de partida, ens n'anem als 5.392.000 i escaig euros, que això és també degut a moltes resolucions o moltes subvencions que ja vam rebre del 24, que també ens permet introduir-les al pressupost del 25.
Aquest pressupost inicial, tal com diem, doncs és un pressupost viu que durant l'any doncs pot anar tenint les seves modificacions com sempre. És prudent, és un pressupost que doncs sempre intentem fer el més prudent i real possible. A l'hora de confeccionar, doncs sempre tenim en compte el pressupost actual, preveiem una miqueta com acabarem i en funció d'aquí doncs és quan confeccionem el pressupost per l'any següent i a més anem afegint també les inversions que ja sabem doncs, que tindrem subvencions i anirem fent.
Així doncs, entre les principals inversions de l'Ajuntament de Falset previstes per al 2025, el pressupost reserva 265.000 euros per a la xarxa d'aigua. D'una banda, es preveu la digitalització i l'arranjament de part de la xarxa de canonades de distribució per millorar-ne l'eficiència i control telemàtic amb l'objectiu d'evitar-ne al màxim les pèrdues i aconseguir un rendiment òptim. En aquest mateix paquet d'inversions també s'han incorporat obres que tenen a veure amb la xarxa en alta, és a dir, les canonades que transporten l'aigua fins als dipòsits de la localitat. En aquest sentit, s'ha programat la substitució de la canonada i la rehabilitació del pou dels Fontanals.
La digitalització i la millora de les canonades de l'aigua, la substitució d'aquestes pròpies canonades amb fibrociment i rehabilitació o recuperació també del pou dels Fontanals, altres com poden ser garantir doncs, tot aquest sistema de les xarxes en baixa i en alta, que amb l'Agència Catalana de l'Aigua doncs, fa temps que hem anat treballant i que ara doncs, hem pogut introduir aquestes ajudes al pressupost inicial per poder-les començar a licitar i executar durant el 2020. 25.
Així mateix, el capítol d'inversions també reserva bona part de la partida per a la rehabilitació de l'antiga fàbrica de la Falbar, que es convertirà en un espai turístic museïtzat dedicat al món del vi, el paisatge del Priorat i la resta de cultius de la comarca.
Una de les inversions fortes és la rehabilitació del espai del vi, d'aquest espai de la Falbar, aquest espai dedicat al paisatge del Priorat i al cultiu agrícola de la nostra comarca i de la nostra població, una infraestructura que serà doncs, un impacte i que farà un impacte en el que és l'economia del turística econòmica i que dinamitzarà, ens ajudarà molt a dinamitzar no només la població sinó que la comarca. És una obra que, com molt bé els vilatans de Falset ja heu vist que ha començat, i és una obra que ja es va pressupostar el 2024 i que una part doncs, també la arrastrem amb pressupost del 2025.
Finalment, altres inversions previstes són l'execució de la segona part de la rotonda de davant l'escola Antoni Vilanova, l'obra de millora i adequació del cementiri municipal, la restauració de l'antiga torre murallada del Portal dels Ferrers, l'arranjament del fals sostre del pavelló poliesportiu i l'enjardinament de diverses zones d'ombreig com a refugi climàtic. El pressupost municipal per al 2025 va ser aprovat per 10 dels 11 regidors del plenari. Tan sols el regidor a l'oposició, Jaume Capdevila, de Falset.més, es va abstenir. Capdevila va justificar el seu vot pel fet que aquests comptes representen un increment molt important per a les arques municipals.
El primer que s'han plantejat amb aquest pressupost a mi em fa molt respecte. És 1,5 milions més que l'altre any, que l'any anterior. No som una població que tinguem al costat una nuclear ni indústries potents que ens puguin ajudar o que aboquin a l'Ajuntament.
Amb tot, Capdevila va mostrar el seu suport a inversions que considera prioritàries, com tot el relacionat amb la xarxa d'aigua. Alhora, no creu tan necessària la construcció del centre d'inspiració turística del Vi de la Falbar. A més, va insistir també en que als comptes hi manca un cert component social.
Hi ha coses que són prioritàries i s'han de fer. El tema de l'aigua, la digitalització dels comptadors, ho trobo que és una cosa superimportant i supernecessària, o sigui, tot a favor. L'oficina de turisme, sí, crec que és el seu lloc. L'espai immersiu, què vols que us digui? Si estàs en una comarca o estàs en un lloc fent turisme, ja estàs immers en aquell lloc. El que has de buscar és formes de que la gent s'immerseixi a la zona. O sigui, no cal dedicar, de manera de part del nostre grup, aquests diners amb aquest espai immersiu. Què més? I llavors l'altre que demanaria és l'any que ve poder participar d'alguna manera, aportar alguna idea, i l'altre és que hi trobo a faltar un pressupost amb una mica més de marcat de caràcter social. Per què? Tenim una societat a Falset que el 30% és vulnerable. Crec que hauria d'haver una representació més marcada en uns pressupostos.
El Teatre L'Artesana de Falset va acollir aquest dimecres l'acte Som Turisme, organitzat per la Diputació de Tarragona a través del seu patronat de turisme i que aplega anualment el sector turístic de les dues marques que gestiona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre. A banda de fer una valoració de les dades de l'activitat turística a la demarcació del 2024, que evidencien que l'ocupació turística ha augmentat un 5,6% a la Costa Daurada i un 2,7% a les Terres de l'Ebre respecte a l'exercici anterior, amb més de 20,7 milions de pernoctacions, l'acte va servir per presentar el nou Pla Conjunt de Promoció Turística de l'interior de la Costa Daurada, un instrument creat per donar resposta a les inquietuds de la destinació que permetrà promocionar els territoris d'interior de manera conjunta i coordinada. Carlos Brull és el president del Patronat de Turisme de la Diputació i alcalde de Falset.
Avui ja hem presentat el Pla Conjunt d'Interior de la Costa Daurada i aquesta millora de l'experiència turística de les Terres de l'Ebre. Això va acompanyat de pressupost, va acompanyat d'un treball que s'ha fet amb els agents, amb els patronats, amb els diferents consells comarcals i diferents oficines de turisme. O sigui que és un treball compartit, tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre. I un pla d'accions que es desenvoluparan a partir del 2025.
Així mateix, Brull posava de relleu la importància de que l'acte de Som Turisme s'hagi celebrat enguany a Falset.
Fer-ho a Falset ha sigut, tenia tot el sentit del món. Representava aquest interior, aquest món rural i aquest esforç que ens porta a ser una destinació increïble i singular.
També la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, valorava molt positivament el fet que la gala del Som Turisme es descentralitzi i recorri diversos indrets de la demarcació.
Portem uns anys volent descentralitzar també aquest esdeveniment del Som Turisme, amb la voluntat que també té la Diputació de Tarragona d'apropar-se a totes les 10 comarques i a tots els 190 municipis i entitats municipals descentralitzades. Ho vam fer per primera vegada a Tortosa, després també vam anar a Vilaseca i aquesta vegada doncs, és a Falset i no serà l'última vegada doncs, que ens movem de Tarragona i anem doncs, per aquest magnífic territori que té la demarcació, a tots aquests magnífics atractius turístics, tant d'interior com de costa, de les dues marques, de les Terres de l'Ebre i de la Costa Daurada.
Durant l'acte es van reconèixer diverses iniciatives empresarials destacades a través del Premi Jordi Cartanyà de Turisme. Entre d'altres van ser premiats el Càmping Sangolí, el Festival Terra Roja, el projecte de turisme astronòmic Mizar Experience SL, l'ecoceller Kenxo, la proposta web Els Tres Regnes i la iniciativa Cicle Priorat BTT. La responsable d'aquesta darrera, la falsetana Mònica Rull, mostrava la seva satisfacció pel premi.
Que estem molt contents perquè és un reconeixement amb una manera de fer, amb un turisme doncs, més sostenible, més regeneratiu, pensat amb la gent d'aquí i per a la gent d'aquí. I bueno, contents perquè això dona com a aire i ales a pensar que estem fent un projecte que val la pena.
Rull, a més, destacava la importància del premi pel fet que això demostra que el Patronat de Turisme aposta també per les comarques d'interior.
Això també vol dir que per part de la Diputació i del Patronat de Turisme s'està fent un esforç perquè les comarques de l'interior no passin desapercebudes. Fins ara o fins fa uns anys no? Només hi havia com a part important no? o se promocionava només la part de la costa i això sembla que ha arribat a aquest punt d'inflexió i que s'estan donant compte que hi ha tot un interior per a descobrir i unes Terres de l'Ebre fantàstiques.
Cicle Priorat BTT es dedica a fer rutes a mida, dissenya rutes segons les demandes i interessos dels clients i a través de la bicicleta els ensenya i posa en context sobre com viu la gent en una comarca rural com el Priorat. L'associació Priorat Enoturisme valora molt positivament la primera edició de la festa Temps de Priorat Enoturisme, que es va celebrar el passat cap de setmana. En conjunt, més de 200 persones van passar per alguna de les activitats organitzades pels diferents socis de l'entitat. I és que la majoria de les activitats organitzades, que giraven al voltant del vi, la gastronomia i la cultura, van haver de penjar el cartell de complet. Priorat Enoturisme va organitzar aquesta festa amb l'objectiu d'abraçar l'essència del Priorat, submergint el visitant en els seus paisatges accidentats, celebrar la diversitat, oferint diversitat d'experiències que s'adaptin a un ampli ventall d'interessos, fomentar la inclusió a través d'un entorn acollidor i accessible per a tots els visitants i col·laborar amb els residents i les empreses locals per garantir experiències personalitzades als visitants. Temps de Priorat Enoturisme, a més, va combinar la vessant més lúdica i social amb una jornada científico-tècnica d'enologia i viticultura del Priorat, que va tenir lloc el divendres 22 de novembre a l'Hostal Esport de Falset. El Diari Oficial de la Generalitat va publicar el passat 20 de novembre la resolució per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de la Bisbal de Falset, que passa a denominar-se la Bisbal de Montsant. El canvi de nom arriba després que el passat 14 de maig l'Ajuntament de la Bisbal de Falset va aprovar inicialment l'expedient de canvi de nom del municipi, d'acord amb l'informe favorable emès per l'Institut d'Estudis Catalans en data 7 de març del 2024. La decisió del canvi de nom va ser finalment presa pel consistori, ja que en la consulta ciutadana que es va fer als veïns i veïnes el 28 d'abril, el resultat va acabar amb empat. Amb una participació del 80,3% del cens, 78 persones volien que es mantingués el nom actual. Altres 78 van apostar pel canvi i 3 veïns van votar en blanc. L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a licitació la redacció del projecte per a millorar els òrgans de desguàs emprats per alliberar aigua de la presa de l'embassament de Siurana. La presa, en servei des de l'any 1973, disposa de dues línies al desguàs de fons. Cadascuna d'elles té una vàlvula de seguretat i una de regulació. La maniobra de cada vàlvula es du a terme mitjançant un sistema oleohidràulic amb una central de control i el seu circuit de distribució. Tot i que en els darrers anys s'han fet una sèrie d'actuacions de reparació i manteniment, es considera indispensable rehabilitar les dues línies del desguàs de fons, amb l'objectiu de millorar el seu funcionament i evitar possibles pèrdues. Els desguassos de fons d'una presa són aquells elements que permeten l'alliberament de l'aigua acumulada a diferents nivells, en funció de l'estat de la qualitat de l'aigua. Aquests òrgans de desguàs profunds també serveixen per a reduir el nivell de l'aigua de l'embassament, per reduir l'empenta hidrostàtica de l'aigua davant de potencials i eventuals anomalies estructurals de la presa. I aquest cap de setmana, Falset celebra la Fira de Sant Andreu. Un any més, i ja en van tres, aquest esdeveniment tindrà com a protagonistes els vins dolços i rancis. Fins a 10 elaboradors, entre cellers de la DO Montsant, la DO Copriorat i veïns que també elaboren aquest tipus de vins, participaran de la mostra, que tindrà lloc el diumenge a l'esplanada de la cooperativa Falset Marçà. El regidor de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Falset, Magí Batllevell, destaca la importància de tornar a posar en valor aquest tipus de vins.
Dolços i rancis realment és un llegat que tenim aquí al Priorat, no? Que de tota la vida, o sigui, totes les cases o tots els avis sempre tenien la barriqueta de dolç i la barriqueta de ranci a baix al garatge, no? I era el vi que es treia als moments més especials, no? O sigui, quan un avi deia vaig a buscar el vi bo, no parlava de vi, parlava del vi ranci, saps? I bueno, amb les avellanes i les ametlles, i bueno, era un dels vins molt importants, no? Per això li volem donar una miqueta de continuïtat, perquè al final veiem que s'ha perdut una miqueta tot aquest tema dels rancis i li volem donar doncs una altra oportunitat, no? Que la gent los conegui de nou.
Tot i que la mostra tindrà lloc diumenge, durant tota la setmana fins a 9 restaurants de Falset permetran assaborir el Priorat més autèntic, amb maridatges i plats cuinats amb vi ranci.
9 restaurants, val? Que faran... Bueno, des de galtes amb vi ranci, fricandó, mandonguilles, després també hi ha alguns que mariden doncs, els plats amb rancis, uns altres doncs, que fan els postres típics amb vi ranci. Bueno, hi ha una miqueta de representació de tot el que es pot fer amb vins rancis o dolços inclús.
A banda, durant tot el cap de setmana de la Fira de Sant Andreu, també s'han organitzat activitats per a totes les edats. Es podrà gaudir de cinema, música, exposicions, tallers i visites guiades. I, de fet, aquest cap de setmana se celebra el Mos Festival, mentre que el Garbinada Pop clou l'edició del 2024 amb el concert de Ginestà.
És un cap de setmana ple d'actes, la veritat. Home, tenim amb el Garbinada Pop, tenim els Ginestà, que venen a presentar el seu últim disc, que la veritat doncs, és un grup molt potent que tindre la Falset doncs, és tot un honor. No? El Mos Festival, que també es fan una sèrie d'activitats molt, molt xules, bueno, i al final a la Fira de Sant Andreu s'involucra molta gent, no? També si les carinyenes, si... Bueno, al final un munt de gent són los que vestim el cap de setmana aquest, no? I bueno, hi haurà activitats per tothom, des dels més petits fins als més grans.
Així mateix, com és tradició, la Fira de Sant Andreu comptarà durant tot el cap de setmana amb parades de productes artesanals a la plaça de la Quartera, parades diverses al carrer Josep Campàs i atraccions de fira a l'Euterpe. A més, en el marc de la fira també s'aprofitarà per donar el tret de sortida a la campanya Aquest Nadal Comerç Local. El regidor de Comerç i Turisme destaca la voluntat de l'Ajuntament de donar suport al teixit comercial falsetà.
Tots sabem doncs, lo difícil que és en pobles, no? Lo que és mantindre les botigues obertes i obrir la persiana cada dia. Bueno, la gent del Priorat ja ho sap, perquè a molts dels pobles d'aquí el Priorat ja no queden ni botigues, no? I bueno, és una miqueta doncs, que això no passi a Falset, no? I Falset realment mos agradaria ser el comerç del Priorat, realment, no?
D'aquesta manera, la campanya arrencarà amb l'encesa de les llums de Nadal, que tindrà lloc aquest dissabte, dia 30.
El dia 30 fem xocolatada a la tarda, vale? L'Ajuntament Petit donarà tret a l'encesa de llums, val? I justament després se farà una cercavila amb la Batset, vale? Que anirem doncs, per tot el poble a veure les noves llums i a visitar els comerços perquè decoraran tots els aparadors. Uh-huh. Val? Així fem un esperit més festiu durant les festes.
La campanya es perllongarà fins al 6 de gener i constarà d'unes butlletes rasca i guanya amb premis. Butlletes que lliuraran els comerços a aquells clients que facin una compra mínima de 10 euros. A més, del 12 al 24 de desembre, alguns comerços també proposaran la cerca del tioret de Falset. sigui a l'aparador o a l'interior de l'establiment, alguns comerços amagaran tionets que els clients hauran de trobar. En fer-ho, podran portar-los a l'Ajuntament per bescanviar-los per premis diversos.
Tindrem uns tionets petitets que les botigues doncs, amagaran als aparadors o dintre de les botigues i els clients que trobin el tionet. Vale? I quan el trobin, després aquest tionet lo portaran, l'agafaran i l'establiment tindrà un cartellet a la porta. Vale? Que et busca el tionet. Una vegada l'hagin trobat, aquest cartellet se gira i es diu aquí ja m'han trobat.
Fins a 37 comerços de Falset s'han adherit a la campanya Per Nadal, Comerç Local. Un any més, el MOST, el Festival Internacional de Cinema del Vi, arriba al Priorat. Fins diumenge es podran veure 16 pel·lícules relacionades amb el món vitivinícola. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el director del festival, el Xavi Fornos. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
El MOST torna a desembarcar al Priorat i ho fa ja en la seva 8a edició. Contents?
Doncs molt contents de tornar-hi i de trobar-nos amb els amics i amigues del Priorat que s'estimen no només el vi, òbviament, sinó també l'art del cinema, i què millor que celebrar-ho a través d'aquest festival MOST. Sí.
Uh-huh. Enguany es podran veure fins a 16 pel·lícules a 6 municipis, uns municipis que podríem dir ja que són els habituals, no? Vull dir, ja estan avesats, vull dir, ja tenen una data al calendari per acollir el festival.
Sí, diríem que només hi ha una novetat, que és que Cabassers, que se suma, diguéssim, mm-hmm. aquests municipis habituals, evidentment Falset, evidentment Cornudella, però també el Masroig, Ulldemolins i els Guiamets, són aquests 6 municipis que des dels mateixos ajuntaments hem d'agrair doncs, el seu suport directe i que facin possible també que el cinema arribi a cadascun d'aquests pobles. No?
Mm-hmm. Clar, a més, les localitzacions normalment on se projecten aquestes pel·lícules no? també sempre estan com vinculades també amb el món del vi. Per exemple, el cas dels Guiamets se fa al Cafè de l'Ateneu, que al final és l'edifici de la cooperativa.
Doncs és molt apropiat, estem en terra de vins i és lògic també que els espais de trobada, diguéssim, de la comunitat, dels pobles, de la gent dels pobles, doncs siguin espais que tenen connotació amb temàtica vitivinícola i ens agrada moltíssim que tant el continent com el contingut tingui relació amb el món vitivinícola, sí.
Val, si ens mirem el programa, veiem que hi ha diverses de les pel·lícules que han estat premiades en l'edició penedesenca del festival, que es va celebrar ara fa 15 dies, si no m'equivoco. Sense anar més lluny, aquest dimecres ja es va poder veure una selecció de curtmetratges, entre els quals el que s'ha endut el premi a la millor ficció del 2024.
Doncs sí, Barolois Dead és una mena de distopia, un fals documental molt divertit, o en clau divertida, però que planteja què passaria si les vinyes de repent els afecta un paràsit, no? Que pot ser ara com el mosquit verd, que és l'últim dels paràsits que apareix.
Això ja et va passar fa molts anys.
Exacte, la filoxera, però ara la nova filoxera sembla que és el mosquit verd. Doncs aquí plantegen una realitat fictícia, diguéssim, d'una arribada d'un paràsit que només troben la solució, diguéssim, amb abraçar les vinyes, ja? Amb el tacte humà.
És un curt apocalíptic.
Apocalíptic, sí, molt divertit i també que fa reflexionar, també és una mica una clocada d'ull a les persones que ens estimem la natura, diguéssim, i que per tant no només es miren una explotació com una vinya només en termes d'explotació intensiva, sinó que entenen que són plantes vives, que són no són objectes inanimats i que cal una cura i tant respecte com en poden mereixer les persones. No?
Uh-huh. A banda, durant aquests dies també podrem gaudir de la pel·lícula Carlos Esteva, La lluita per l'invisible, que ha estat premiada que ha rebut el Premi Vi Català del MOST 2024.
Mm-hmm. És una pel·lícula que homenatja un dels personatges claus en la història vitivinícola del Penedès i m'atreviria també de la resta de Catalunya, Carlos Esteva, un barceloní d'origen també penedesenc, que torna als orígens, torna a Can Ràfols dels Caus, és el fundador d'aquest celler mític del Penedès, que malauradament ens va deixar prematurament doncs, l'any passat i que la família doncs, va decidir fer-li aquest homenatge a través d'un documental molt bonic en el que molts testimonis, diguéssim, que el van conèixer directament parlen i en el que també podem descobrir imatges dels anys 80, dels anys 90, a ell treballant i vinculant-se doncs, amb gent tan potent com pot ser en Joan Milà, un altre dels elaboradors mítics del Penedès de Mascontal, que eren doncs, carn i ungla en el moment de transformació d'un vi del Penedès que passava de ser d'un vi adó, diguéssim, més popular a un vi de gran qualitat, com van demostrar els dos. No?
Uh-huh. I al Masroig podrem gaudir del premi al millor documental, que és El mago del vino.
El Mago del Vino ens ve del Bierzo. Bé, de fet, és una productora que és una productora de Telecinco, d'aquest en Calleja, si coneixem doncs, aquest personatge doncs, popular de la televisió. Té una productora i va fer El Mago del Vino, una pel·lícula molt bonica, que posa la mirada a un dels elaboradors mítics de la península, que és Raúl Pérez, que ens ve del Bierzo, una persona que ha estat nomenat com millor enòleg del món dues vegades, però tot i això, tot i aquesta projecció internacional, és una persona que continua arrelada al seu poble, al poble de Valtuilla, del Bierzo, i continua fent vins allà, projectes de vins allà, i amb aquests vins que fan a la seva terra aconsegueix màximes puntuacions en les llistes Parker, per exemple, una mica és entrar en la seva vida més emotiva, més emocional, més subjectiva, més personal, no? I no tant a través dels seus vins que més o menys tots podem arribar a conèixer. Destacar, doncs, que en aquesta sessió podrem tenir l'oportunitat de tastar algun dels vins d'en Raúl Pérez, també.
I també coneixerem l'única vinya urbana que queda a la ciutat de Venècia. Que sembla mentida que a dins de Venècia, no, hi pugui cabre encara una vinya. És un film que es podrà veure als Guiamets i que ha estat el gran premi del jurat de l'edició d'enguany del Most.
Una pel·lícula molt bonica que ens fa descobrir també un col·lectiu de persones que per amor a la terra, per amor a la vinya, doncs, decideixen lluitar per mantenir, imagineu-vos, al mig d'aquesta Venècia turistitzada i absolutament no destruïda, però molt desgastada pel turisme massiu, hi ha un col·lectiu de gent que s'estima la terra i intenta protegir a totes una vinya de l'illa de Sant Michele, per poder fer-hi el vi d'una manera artesanal. Imagineu-vos la pressió urbanística que pot arribar a tenir el metro quadrat rural a dintre de la ciutat de Venècia, i és molt lloable doncs, aquest esperit col·lectiu, combatiu, i que intenten doncs, que l'administració també intenti entendre també aquesta iniciativa absolutament romàntica i de respecte a la terra. No?
A banda, però, també hi ha altres títols que, tot i no tindre premi, també són molt interessants i que també podrem gaudir durant aquests dies en el Most.
Doncs sí, tenim dos pel·lícules en clau de dona, en clau femenina, no? Una sèrie Blend, que la podem veure el divendres a la Renaixença de Cornudella. Blend és una pel·lícula feta per Melica Pelliccioli, una directora que retrata el procés d'estudi de quatre dones que volen arribar a ser Master of Wine. Són quatre sommeliers que decideixen dedicar un any d'estudi o més, un any i mig d'estudi, i concentrar les seves vides en aquest estudi preparant-se doncs, pel final, l'examen final. No és tant la importància de la pel·lícula, no és tant quin és el resultat final, si aproven o no aproven, si aconsegueixen el màster, que al final també es diu, sinó és les dificultats afegides que pel fet de ser dona implica diguéssim, intentar trobar diguéssim, aquest marc idoni d'estudi, d'intensiu, diguéssim, només amb tot aquest coneixement vastíssim que necessiten tenir i absorbir doncs, abans de l'examen. Evidentment que és un procés difícil per tothom, però la dona doncs, segurament sabem que tenen doncs, moltes connotacions de cura familiar, etc, que fan difícil, o de qüestions de maternitat que els fan difícil de poder compaginar les dues coses. No? I per tant, hi ha una certa reivindicació clara en clau femenina en aquest documental. Una altra, la segona que té aquesta mirada femenina és una pel·lícula francesa, en aquest cas, és En Jachère. En Jachère vol dir en Guaret, no? Una terra que està en Guaret, i és una mirada molt bonica d'una directora que ve de la ciutat de Marsella i decideix marxar als seus orígens rurals, a la Provença rural francesa, i descobreix a dues amigues seves de joventut que estan emprenent projectes rurals alternatius. D'una banda hi ha una de les noies doncs, que decideix muntar una granja d'ovelles, i a l'altra hi ha una viticultora, una enòloga viticultora que decideix també continuar el camí del seu pare, però girant el celler cap a una visió molt més natural, diguéssim, no? Més biodinàmica i més atenta als ritmes naturals de la vinya. Per tant, una mirada també sensible que explica que també és possible sortir-nos d'aquests preceptes de l'agricultura intensiva, industrialitzada i de productivitat per sobre de qualitat, i aquesta és una molt bona mirada, i fins i tot és una reflexió que fa la mateixa directora de jo podria arribar a ser com una d'elles i, per tant, aturar el meu ritme frenètic de ciutat i, per tant, poder apostar també per una vida tranquil·la al voltant de la natura. Doncs és una bona pel·lícula per reflexionar-hi. Aquesta, En Jachère, es projecta el dissabte a les 12 del migdia a Ulldemolins. Continuant, doncs, tenim Vines in the Shadow of Tito, una pel·lícula que ens aporta una mirada històrica també de la vinya i el vi. En tot cas, expliquem sempre que el most no només parla de vi i de vinya, sinó que en el context del vi i la vinya apareixen tots els drames, passen tota coses. La història, i passen coses de la humanitat. I aquí passa una cosa molt flagrant que tots coneixem, malauradament, la Guerra dels Balcans als anys 90 a Europa, que va ser una vergonya per la comunitat europea de no intentar no frenar-ho a temps, i que realment va ser un desastre, no? Tenir una guerra civil en un moment tan avançat, diguéssim, de les nostres històries. Una guerra, evidentment, que ve també influïda pel final d'un comunisme dictatorial d'en Tito, etc. I que, per tant, hi ha uns testimonis de vitivinícoles de Croàcia que expliquen aquella pervivència de la vinya, de l'elaboració del vi enmig de la guerra civil dels Balcans. Per tant, molt interessant. Aquesta la veurem veure a Cabassers, a la sala polivalent de Lo Cafè, el diumenge al migdia. No? I per últim, remat final, la pel·lícula O Auto de les Ànimes. És una òpera prima d'en Pablo Lago, un fotògraf, director de fotografia gallec, que decideix fer la seva primera pel·lícula documental molt personal. Ell és gallec d'origen, viu a Madrid, però llavors ens explica que es trasllada puntualment a la casa que té a l'aldea familiar, diguéssim, a l'aldea gallega, i allà es retroba amb els seus ancestres, es retroba amb els seus avis, amb la seva àvia, amb el seu avi desaparegut, amb els seus pares, no? La seva relació que es recupera d'infància. Per tant, és un diàleg molt intern, molt directe, molt a flor de pell, en el que el vi també hi és, l'acompanya, en el sentit que aquesta casa, quan ell arriba en aquesta casa, doncs coincideix en el moment de l'arribada de Os Aguardenteiros, que són aquests personatges, doncs, que munten els alambics en cadascuna de les cases, van itinerant i aprofiten, doncs, la rapa de la premsa per poder fer la destil·lació i poder fer els aguardents de cada família, no?
Los orujos.
Los orujos, exacte, aquests aguardents que tant coneixem, no? I per tant, que és un entorn rural molt bonic també per influir en aquesta mirada absolutament personal d'en Pablo Lago, no?
Jo sempre penso, no?, que aquestes pel·lícules que ens proposa el Most cada any, no?, ens ajuden a conèixer noves realitats, a obrir una mica també la ment i a veure, pues, experiències relacionades amb el món del vi, però que són diferents a la nostra, no?
Totalment. Sempre diem que amb el Most n'aprenem cada any de mirar pel·lícules i descobrir pel·lícules, descobrir noves realitats d'altres llocs del món, a vegades properes, que poden ser igualment desconegudes, no? I per tant ens obre la finestra, diguéssim, al món del vi, i per tant a les múltiples realitats que la cultura de la vinya i el vi té, no? I per tant és una oportunitat molt bonica per això, per garantir aquesta formació continuada que ens garantim, doncs, mirant aquestes pel·lícules tan, tan boniques, no?
Ara parlaves de O Auto das Ànimes, que és la pel·lícula que es projectarà diumenge al Teatre d'Artesana en el marc de la gala de cloenda del Most, que enguany és especial, no? Perquè ret homenatge a la Montse Ovejero i al Josep Lluís Pérez.
Doncs, com molt bé dius, és una gala molt esperada per tots nosaltres, perquè fa temps que tenim la idea al cap i ens hem decidit a tirar-la endavant, i és retre l'homenatge d'aquesta parella que és clau en la viticultura i la vinicultura d'aquí, del Priorat, però segurament de Catalunya, i per tant estem molt contents de poder-ho fer, poder-los entregar, doncs, aquest Premi Honorífic Most 2024. És un premi humil que humilment, doncs, el festival dona a la parella en agraïment a tot el que han fet en tota la seva trajectòria vital i la seva capacitat d'integrar en un territori, no?, i d'adaptació en un territori, i a més a més capacitat de donar coneixement en aquest territori per avançar des d'un punt de vista vitivinícola i acabar sent el que és actualment el Priorat, no? Evidentment no és l'únic, ni no són els únics. D'alguna manera representen tota una generació, segurament, que en un moment de canvi, doncs, van participar. Exactament.
No?
I però en Josep Lluís i la Montse, a més, sumat a això, són absoluts fans del festival, ens venen a veure, no és per això que li donem el premi, evidentment, no? Però ens els estimem molt per moltes... per moltes causes, no? Però entenem que et mereix aquest premi i molts més segurament que haurien de venir, no? De reconeixement seu.
Ah, no ho hem dit, però com és habitual, després de la projecció de cada pel·lícula hi ha un tas de vins.
Sí, tot això en agraïment dels cellers que formen part de la Dea Montsant, una Dea Montsant, doncs, que des d'un principi, des de fa, jo diria, no 8 anys, ja en fa 9, perquè prèvia a la primera edició ja vam fer una experiència a la cooperativa de Falset, gràcies a ells. És una Dea on que ens hi sentim molt còmodes i que hi ha una molt bona simbiosi entre el museu, que és qui organitza el festival, i la mateixa Dea, i per tant, contents de que ens hi acompanyin i que s'estimin al festival. Tant és així que se l'estimen que també ens els trobem pel Penedès, O sigui, de 15 dies abans estan per allà ja mirant les pel·lícules i, per tant, ja preparant una mica la seva arribada, l'arribada del festival a casa seva aquí al Priorat, no? Contentíssims de que ens hi acompanyin, clar.
Val, parlem del cartell. Explica'ns una mica què significa, què és... Explica'ns una mica.
Sí, aquest any és molt especial per nosaltres, sobretot, i és que un dels dos organitzadors del festival, recordem que és Cineclub Vilafranca i el Vinzeum, el Museu de les Cultures de la Vida de Catalunya, doncs el Vinzeum, enguany, doncs, ha inaugurat la seva nova seu. Després de 8 anys de construcció, de muntatge expositiu, etc., finalment el 9 i 10 de novembre va poder obrir doncs, les seves 4 plantes expositives, més de 3.000 metres quadrats dedicats a la cultura del vi, no del Penedès, sinó de tota Catalunya. Per tant, tots i totes hi esteu convidats i convidades a venir a gaudir d'aquesta experiència. No és un museu habitual i, per tant, jo crec que val molt la pena dedicar-hi un matí, una tarda, tranquil·lament, i viatjar a través de la cultura del vi, des de les cultures del vi en plural, perquè no només parlarem de vinyes i cellers, només parlem de vinyes i cellers, sinó que parlem d'aquesta potència que té, d'aquest valor afegit que té la cultura del vi a casa nostra des de fa ja 3.000 anys d'història, no? Per tant, bueno, jo crec que això fa que nosaltres, en aquest Festival Mos, que coincidia en calendari amb aquesta inauguració del museu, doncs haguéssim de fer emergir d'alguna manera doncs aquesta coincidència feliç, no? Doncs, i com ho hem fet? A partir de la fragmentació d'un mural que teníem a l'entrada del nou museu, un mural de la vinya i el vi, fet per un artista local en Pau Boà de l'any 1960, però que recull molt bé aquest esperit diguéssim col·lectiu que té el cicle de la vinya i del vi, per entendre'ns, no? I hem agafat aquests personatges que apareixen en aquests murals, els hem retallat, els hem col·locat en el, com a protagonistes d'aquest cartell, no? La gent anònima del vi és qui construeix i fa possible aquest miracle meravellós que és la cultura del vi, i amb això ho reivindiquem plenament, no?
Bé, doncs, Xavi, moltes gràcies, com sempre, per haver volgut passar pels estudis de Ràdio Falset a explicar-nos i a presentar-nos tot allò que ens deportarà el festival durant aquests 4 dies. Que vagi molt bé.
Doncs molt agraït a vosaltres de nou.
Tot seguit, els esports. Els esports.
Victòria del Falset Esportiu, que es va imposar per 5-3 al Costa Daurada en el partit que va disputar el passat cap de setmana. I és que els falsetans es van avançar ben aviat, al minut 9, gràcies al gol de Martí Abella. Tot i que el maig va ser un anar i venir i el Costa Daurada plantava cara, el Falset va aconseguir mantenir-se sempre per davant, gràcies a les dianes de Catalina Erea, Ansumana Conté, Usam Walef i Hisham Bouak. Així doncs, el Falset suma 3 punts més i és 15è a la classificació amb 7. En la jornada d'aquest cap de setmana, l'equip de la capital del Priorat visitarà el camp del Mas Pellicer, avui a 6:15. El Porrera, en canvi, va perdre per 3-1 al camp del Miami. Els porrerans van anar sempre per darrere en el marcador i es van veure superats per l'equip del Baix Camp. D'aquesta manera, l'equip prioratí cau fins a la 9a posició a la taula, on té 7 punts. Aquesta tarda, a les 8, el Porrera juga al camp del líder, el Santes Creus. En futbol sala, nova victòria del Priorat Nord, que va superar el Vila-rodona per 6-7. El partit va començar malament pels de Cornudella, que als primers minuts van encaixar 2 gols. A partir d'aquí, però, l'equip va reaccionar i es va posar amb 2-6 al marcador. Malgrat això, en un altre moment baix dels prioratins, el Vila-rodona va aconseguir empatar. I no va ser fins al minut 38 que Oriol Espasa feia el gol de la victòria del Priorat Nord. Així doncs, els prioratins continuen abonats a la victòria i en sumen 6-6 i 18 punts, tot i que cauen a la segona posició, ja que el Reus els supera degut a la diferència de gols. Aquest cap de setmana el Priorat Nord rebrà avui a 8:15 el Futsal Pax Tarragona. A segona catalana, en canvi, derrota per als tres equips prioratins. El primer en fer-ho va ser el Marroig, que va trencar la seva bona ratxa en caure per 2-4 a casa davant del Vinyols. Els Guiamets tampoc aconsegueix retrobar-se amb la victòria i es va veure superat pel Botarell per 4-6. Finalment, el Capçanes, que tampoc es troba en el seu millor moment, va perdre per 9-5 a la pista del Reus B. Amb aquests resultats, l'equip de la comarca més ben classificat és el Marroig, que és 5è amb 12 punts. Els Guiamets i el Capçanes són desè i onzè, respectivament, amb els mateixos punts, 3. Un empat a punts que es podria desfer aquest cap de setmana en el derbi prioratí que enfrontarà els dos equips. Avui, a les 6, Capçanes, els Guiamets, a la pista dels capçanencs. El Marroig, per la seva banda, visitarà la pista del Cué, el Riudoms, a partir de 8:15. En futbol sala femení, el Capçanes va aconseguir un empat a 2 gols a la pista del Lindis Golmés,
Tot i que les urgellenques es van avançar en dues ocasions, les prioratines van respondre-hi amb dos gols de Marta Perpinyà. Així, les noies sumen un punt que les deixa desenes a la classificació. Aquest cap de setmana, el Capçanes rebrà el Catllà avui a les 4 al pavelló municipal de Falset. Finalment, les noies del Priorat Nord van superar el Vila-rodona per 1-4. Les prioratines no van tenir rival i es van apuntar una golejada gràcies a les dianes d'Adriana Luri, Julia Truix, Xènia Sant Romà i Marta Aragonès. Així, les noies sumen un total de 7 punts i escalen fins a la 6a posició de la classificació. En aquesta jornada, el Priorat Nord femení rebrà el Vandellòs a partir de les 6 al pavelló de Cornudet. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Sí, acabem una setmana caracteritzada per l'estabilitat completa, amb unes temperatures que a poc han anat baixant i també han aparegut algunes boires, un fenomen típic d'aquesta època de l'any ja. Aquesta situació es mantindrà durant pràcticament tot el cap de setmana, si bé demà diumenge, a més d'algunes boires, tindrem també núvols, però completament la situació serà completament estable i sense incidències importants. Pel dilluns també s'espera que continuarà també aquesta situació, sense grans alteracions, i de moment a espera de canvis que ens podrien arribar cap a mitjans de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 2005, un fort huracà afectava les Canàries, de tal forma que l'Observatori de Disseny, Altaire, van arribar a 248 km per hora, la velocitat màxima de vent registrada mai a Espanya.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb un nou programa del Cataclà, Clar i Català. Avui parlem dels castellanismes. No us ho perdeu. Nosaltres tornem la setmana vinent. Molt bona fira i que vagi molt bé.